Noms que s'han posat a carrers, carrers que porten noms, noms de persones importants que formen part de la nostra història i, de fet, del qual parlem avui, estem ja als darrers mesos del seu, de l'any del seu centenari, de l'Esteve Albert. Alfred Lleí, molt bona tarda, benvingut un altre cop.
Molt bona tarda, creu. Ai, renoi, escolta,
tu t'has canviat el telèfon i aquestes coses?
Mira, jo sóc bastant allò consumidor, que es diu, sí? Però un cop ja em funciona alguna cosa, per què canviar-la? Sota aquest parer, Igual em diràs, escolta, potser estàs pensant com la d'Antepedra, no sé, però tampoc hi havia telèfons en aquella època, no? Uh-huh. No, jo sóc d'aquells que ja em funciona una cosa, ara si no em funciona, fins que no me l'he canviat no descanso,
Ja.
Ara, escoltant el que escolto, potser que em quedo virgencita,
que
déjame
como
estoy, no?
I tant que sí.
Sí.
Parlem avui d'Esteve Albert Corp, barceloní de Dosrius, va venir a viure a Andorra i va ser un dinamitzador cultural, una persona realment singular i una mica un visionari,
Certament, i va fer una cosa, mira, jo això ho vaig explicar, em penso que va ser a l'Històries de la nostra història 1, quan parlava del pessebre vivent, tema de molt d'actualitat, perquè
sí.
Saps que s'ha estat tornant a parlar, i avui en parlarem una mica també.
S'està reactivant, sí.
Parlar d'Esteve Albert i no parlar del pessebre vivent és com un pecat garrafal, no?
Sí,
un
sí.
Pecat capital. Però sí que és curiós, perquè des d'ençà que es va fer el primer pessebre vivent, que això és una cosa que vaig investigar, i va ser l'any 1223, que ho va fer Sant Francesc d'Assís, i ho va fer a la província de Rieti, una localitat italiana que es deia Greccio, doncs llavors, des de llavors, 700 anys després, el primer que va tornar a fer un pessebre vivent va ser aquest senyor, Esteve Albert, no? El Dosriuenc, no? És curiós perquè jo em vaig explicar amb el llibre aquest quan parlava una mica de la seva biografia, del carrer que t'ha dedicat a Escaldes, l'Avinguda.
Un carreró també, Santa Coloma.
Un carreró Santa Coloma. Llavors és curiós perquè va néixer a la mateixa població que on va néixer també un tal Joan de Canyamars, i diràs tu, i aquest que té nom com de calamar, aquest Canyamars,
sí?
Qui serà
qui
aquest
és?
Home? Oi, espera't. Doncs era un camperol que l'any 1492, any ja important per altres coses...
D'Antuvi.
Sí, d'Antuvi. Va portar a terme el frustrat atemptat contra el rei Ferran II d'Aragó.
Carai, el
més
de
conegut
rius.
Com a Ferran el Catòlic. Perquè vegi si sortien polèmics de Dosriuencs.
No, els Dosriuencs, bé.
Imagina't, allà esgarrifances, allò que es diu esgarrifances, no? Però bueno, com tu has dit molt bé, poeta, autor teatral, historiador, promotor cultural, però també polític. Es veu que allà de Dosrius surten allò amb l'espasa ben aixecada, sempre, perquè va estar militant el que era una organització nacionalista catalana radical de l'època, no? Que es deia Nosaltres Sols, amb admiració després de la darrera S, que era la primera organització, diguem, o podríem dir la primera organització estrictament político-armada del segle XX a Espanya, no? O sigui que era d'allò d'Armes Tomar, que es deia també. Un home, sí, amb moltes iniciatives, però també políticament molt majúscul, diguem-ho així, no? Molt... Uh-huh. I ara que tot aquest tema, 100 anys després del seu naixement, sembla que torna a estar a la palestra, que si el 9N sí, que si 9N no, que si portem els tancs de Madrid, que si no els portem, renoi, que en tindrem d'aquí, teniu assegurat ja des d'aquí el 9 de novembre teca per comentar.
No, la veritat és que ho comentem, bàsicament ho fem molt amb el Ribé, el director de la Mañana Llei dels dilluns,
clar.
I amb el Carles Savall, el periodista que ens entra des de Barcelona els dijous, i sempre ho comentem, que és verdaderament, a nivell periodístic, és apassionant seguir cada moviment d'un joc, d'un engranatge, que cada moviment que es fa des d'un costat o d'un altre té unes conseqüències.
I té una lectura política, tot. Jo em penso que
una
estornuda, perquè està constipat i no pensen, ai, pobre, s'ha refredat. No.
Avui parla d'estornuts,
sí.
I de refredats.
Quan has tornudat a la paraula tal, segur que hi havia una interpretació política, no? Uh-huh. Mira, jo avui sí que voldria fer un... Jo convido tothom, i això que em diuen, faré semblaré l'umbral, no? Que tot el món lea mi libro, que tot el món lea mi libro, que aquí ho explico, però aquí la vida d'Esteve Albert està prou analitzada, només parlant també fins i tot d'aquesta iniciativa tan fantàstica que va tenir, que va ser crear el Pessebre Vivent en Gordany, no? Que era el
entre
retaule,
altres,
no?
Iniciatives.
Entre altres, moltes altres, no? Però aquesta potser ens toca més de prop. Jo sempre dius, jo saps que utilitzo molt aquella frase de això sí que toca, no?
Uh-huh.
I a nosaltres, doncs, parlar del centenari està molt bé, parlar d'una figura que ha fet molt per Andorra també, no vincular-ho amb el tema català també, perquè evidentment aquí nosaltres ho hem de veure, com es diu, el brau des de la barrera, no ens hem de posar ni miscuir en política francesa, ni en política catalana, ni espanyola, ni el que sigui, perquè aquí som andorrans i prou feina tenim en defensar lo nostre, i ja n'hi ha prou estupacades, IRPF cap aquí, IRPF cap allà, fiscalitat de l'estalvi cap aquí, fiscalitat de l'estalvi cap allà.
Jubilacions,
no? I tantes altres coses.
Assemblees de funcionaris...
Sí. Seria una mica gruller i una mica agosarat per part nostra que amb tot el merder que tenim a casa encara anéssim a arreglar la de fora. Com si no tinguéssim prou feina, no? Els de fora també. Però sí que és de justícia parlar del pessebre vivent i potser des d'una vessant una mica provocadora. I et diré per què. No em miris així, eh? No em miris així. He esmorzat fort, sí. Avui he esmorzat fort.
No ho dubtava de tu.
Però ja saps que jo les coses les dic com són. El papà i el viví, o com diuen, si fem propaganda, el papà i el vi Don Simón, no? Saps que quan hi ha errors, a vegades, des de governs o països a nivell internacional, no és perquè a vegades s'improvisi molt, no és perquè a vegades no tinguin les polítiques clares, és tan fàcil el per què surten a vegades malament les coses, perquè no estan ben assessorats aquells governs, aquelles municipalitats o el que sigui, no? Llavors, amb això què vull dir? Moraleja, historieta, de què podem aprendre d'això? Doncs que a vegades és ben fàcil cridar els protagonistes d'un capítol o un episodi històric important i bucòlic i entranyable com aquest, no? Perquè estem parlant que tota la... Si hi havia un centenar de persones que l'any 55, el darrer dia de l'any 55, van fer el primer pessebre vivent que va estar representant-se fins al 62, si no m'equivoco, si els hi parles dels que queden vius, que d'aquest centenar potser falten només una vintena, si els hi parles, encara la lluïssor als ulls encara es veu. Perquè guarden amb una... No sé, amb un record tan grat, tan exquisit, tan entranyable, tan bonic, tan bucòlic, no? Llavors, clar, jo dic això perquè ara s'està parlant de càstings, s'està parlant de tornar a fer el pessebre vivent, una representació que s'estan fent... que està sortint moltíssima gent a parlar del pessebre vivent, i jo escolto. Jo ja saps que la meva vessant periodística i de comunicador és escoltar la gent, no? Jo faig com una mica d'esponja i em quedo amb la copla, com es diu aquí, de frontera cap avall, no? I la copla amb la que m'he quedat darrerament és que la immensa majoria, per no dir tots, aquells que van ser els pioners veritables de les primeres representacions, els primers anys de representació del pessebre vivent, no han rebut a dia d'avui ni una sola trucada, ni que digui jo, ni per quedar bé. Ja estan com una mica dolguts, perquè veuen parlar del pessebre vivent a gent que no estava ni de lluny, i si vols ho puc dir més clarament, però és la pura veritat. O sigui, que és com si jo ara em poso a parlar de la Guerra Civil Espanyola. Vindrà algun padrí o alguna padrina que sí que la van viure, tant la guerra com la postguerra, i diran, mira aquests set ciències. Jove, en comparació amb ells, vull dir, ja no sou tan jove. Jove, no és ni espanyol i, més a més, no va estar a la Guerra Civil. Què cony explica? I perdona que digui cony, perquè s'ha de dir en aquests casos, eh? Què cony explica?
Horari protegit.
Horari protegit, sí. Què punyetes explica? Sí. Diguem-ho així, arreglem-ho, no? Doncs el mateix dic jo, no?, a vegades, i està creant aquesta susceptibilitat en part de molta gent.
Alfred,
no?
M'estàs dient, doncs, que les persones que van participar en el darrer pessebre vivent a començaments del 60, el 62 va ser el darrer... 62?
Va ser el 62 darrer. Va ser el darrer i el primer va ser el 55, exacte. El desembre del 55, sí.
Aquestes persones encara conserven els records i conserven la il·lusió. De fet, estan associats, si no m'equivoco?
Mira, jo et diré... Només et diré alguns noms, malauradament alguns ja no estan, no? Però, per exemple, et diré que l'Antoni Aleix, que feia d'Àngel, el Carles Sánchez, que també feia d'Àngel, el Marcel Basolí, que feia de Majoral, la Maria Dolors Molet, que feia de Pastoreta, la Carme Puig, que feia de Trementinaire, la seva germana Josepa Puig, que feia de la de la Filosa, el Josep Naudí, que feia d'Escloper, la Delfina Mateu, que feia la de la Gerra de Mel, Concepció Martí, la de la Collada, Frederic Espot, el Mosso de Peu, Roser Isern, la Gran Dama, Josep Albert, el Bailet de Muntanya que duu el format Matxa de la Llesca, Enriqueta Piferrer, la noia de l'Oca, Jaume Vergés, l'home de la Trosa, Josep Riu, el contrabandista, Joan Tomàs, contrabandista, Ramon Canut, el qui fa l'Andorrà, que ara se'n parla molt també, que diuen que ens fem l'Andorrà amb el tema Pujol, ja en parlarem un altre dia, Joan Albert, el Bailet de la Pell de la Guineu, el Magí García, el Diable, la Blondina Ricard, la dels Prinyons, i la seva germana Maria Teresa, la Nicola Armengol, la del formatge de Tupí, i alguns parents, com la meva mare, per exemple, que feia de pastora i protagonista, perdona, que feia de la meva mare feia de... Espera't, ho tinc aquí apuntat. Espera't, que la trobi. Perdona, l'Helena Antimir, una tieta meva, que feia de Mare de Déu, l'Estera Altimir, la meva tia, que feia de pastora i protagonista indiscutible, perquè allò era la vedet de la representació, el Francesc Mora, el seu home, el meu tiet, que feia l'home del bot de vi, la Montserrat Altimir, que feia la del pa de sègol, el Gerard Altimir, que feia de fadrí paraire, la Maria Rosa Bertran, que feia la del llençol de brí, i la meva mare, que feia la de la coca masegada, que, per cert, la meva àvia era la millor coca masegada de tot Andorra, també t'ho dic. Què passa? Dit després de dir tot això i aquesta tirallonga de noms, molta gent, la immensa majoria d'aquesta gent encara hi viu. Són els que van fer la primera representació i van estar fins ben bé finals dels anys 50, fent gairebé 3-4 anys segur o més aquesta representació. I que llavors, una mica el que està a l'ambient, no? El que està a l'ambient és que tota aquesta gent no només no han estat contactades, ni tan sols s'ha demanat res, sinó que, a més, que costa ben poc trucar una trentena de persones i quedar una mica bé, no?, allò que es diu.
Insisteixo, estan associats? Tenen algun vincle entre ells?
No, bueno, no. A part d'aquests últims que són parents tots meus, no? Sí. A part d'això, no, són gent de la parròquia, res més, no? Uh-huh. I únicament el tema és aquest, no?, que dius, et sap una mica greu, i això és el que jo m'he copsat, no?, escoltant comentaris pel carrer, que jo passejo molt i escolto molta gent de la meva parròquia i d'altres, no? I el que he copsat ha estat de que, carai, tots aquells que estan traient la bandera i parlant del principi del pessebre vivent o no estaven o no en saben de la missa a la meitat. Més clar, no t'ho puc dir.
No, el Freller ha fet una reclamació pública, està fent una reclamació pública.
Repeteixo, no represento...
No per ell, sinó per totes aquestes persones.
Els pioners de les primeres representacions, però sí que he copsat aquest sentiment una mica de disgust. De desgrat, no? I jo l'he volgut simplement expressar aquí perquè és un tema massa bonic, quan un parla ja d'uns quants anys enrere, l'any 55, aviat es diu, el darrer dia l'any 55, cada vegada que s'ha fet, tu saps que jo aquí a la casa, en aquesta mateixa casa, vaig dedicar dos programes d'encara, me'n recordo, precisament parlant del pessebre vivent, perquè no vam poder-ne fer un. Van fer-ne dos perquè vingués encara més gent, no? Es van dedicar després uns monogràfics, per una altra banda. He publicat moltes coses després amb llibres sobre aquest tema. És un tema que va posar al mapa Escaldes-Engordany, sobretot Engordany, però Escaldes-Engordany va estar al mapa de molts llocs, va ser un atractiu turístic important i va ser una cosa pionera. Es pot dir que va ser el primer pessebre vivent de la nostra època que es va fer des de feia 700 anys que no es feia des d'aquell 1200 i pico, no? Uh-huh. Llavors això, com que a vegades quan es parla de pioners, com es parla de pioners al Pas de la Casa, tu, que van haver pioners que van conèixer allò que era el Far West i avui és un dels destins per excel·lència del turisme d'hivern, no? Uh-huh. Qui s'havia d'imaginar, no?, abans de l'any 28, quan hi havia la cabana del Vaquer, no?, al Pas de la Casa, que al cap de pocs anys ja començarien a fer el refugi Carones i d'aquí a l'any 56 les pistes i que allò aniria pujant i avui és una màquina de fer diners, no? Allò, i de turisme a nivell internacional, amb estatge de com es diu, d'equips importantíssims com el Futbol Club Barcelona i tants altres, no? Això es veu que seria molt agosarat, repeteixo, no?, que ara, per exemple, es parlés de l'inici del pas i no es convidés als que van ser veritablement pioners d'aquells primers hotels, d'aquells primers negocis. És una qüestió de respecte, és una qüestió d'agraïment, de gratitud. Digue-li com vulguis, no? Què poc costa quedar bé? Creu. És una reflexió que faig en veu alta, eh? Uh-huh. Què poc costa quedar bé? A vegades el nostre país, amb decisions polítiques, si els que estan governant ara o ahir o governaran demà, de tant en tant diguessin, anem a fer una reunió on trucarem al Consell de Savis, que dic jo, no? Aquells padrins i padrines de la parròquia, que a vegades oblidem molt ràpidament que l'Andorra que tenim és perquè l'hem feta nosaltres. No. Nosaltres l'hem trobat feta. L'hem desenvolupada. Però l'Andorra que avui tenim li devem a gent com aquesta que estem parlant ara. Llavors és molt agosarat, molt temerari i molt groller no tenir-los presents quan encara estan vius, quan tenen facultats mentals, quan tenen moltes ganes de col·laborar en molts aspectes, i potser tindríem un país molt més consensuat.
Però vols dir, i ara aquí, no, jo sense posar-m'hi, i sense, no voldria que s'entengués que jo estic aquí opinant o llançat camp...
Opina, eh?
O posant cap llança. Vols dir que no està això en un procés molt embrionari de fer càsting i que en el moment en què això tiri endavant aquestes persones no intervendran o no seran consultades?
Estic segur que sí, i seria molt trist que no fos així. Jo també tinc la confiança més absoluta de que serà així, no? Però a vegades el que dius, no? Quan comences a veure algunes cares, alguns rostres, no? Que comencen a parlar d'un tema que no només no estaven, sinó que a més el van veure desquillada, et sap una mica greu, ja dic jo no, perquè jo sí que no havia nascut. I faltava bastant, perquè nascés jo, bastant, eh?
Ui, tant.
Que sóc jo de finals del 60, no, sóc del 69, o sigui que vaig trigar una mica. S'havia acabat el pessebre vivent i jo encara vaig trigar a néixer. Però sí que tinc, doncs a casa tenim fotografies i així, perquè tota, bueno, gran part de la meva família participava, com moltíssima gent més. Estem parlant de gairebé un centenar de persones. Els padrins de llavors, que molts ja no estan malauradament, no? I que són els que van, deixaven la roba, la gent quan es vestia de pastoreta o així, eren roba de cases pairals d'aquí del país que es deixaven. Els esglops d'una casa, la faixa d'una altra, el vestit tradicional d'una altra banda, la collada d'una altra... O sigui, tot eren... que després ha fet alguna exposició molt encertada, per exemple, a Escaldes, sí, al Centre d'Art d'Escaldes, que tenen iniciatives, s'ha de dir, molt bones, i una d'aquestes va ser fer una exposició de vestits i d'utensilis que es feien servir pel pessebre vivent, no? Això és bonic perquè eren tot elements originals que van estar fent-se servir durant aquella època, no? Però jo sempre dic el mateix, creu, costa molt poc quedar bé. Costa molt poc quedar bé. I a vegades, el que diguem, si estem parlant de 30 famílies o així, una trucadeta, que tots els comuns tenen al cens, els telèfons de tothom, i més quan són de la parròquia, una trucadeta. I segur que el dia que escolleixin per agafar una sala i anar a fer consell de savis, que dic jo, no? Anem a escoltar les opinions d'aquella gent, que van ser ells els veritables protagonistes d'allò, que diguin la seva, que donguin instruccions de com creuen que es podria revifallar, perquè seria molt bonic recuperar-ho. Jo sóc el primer que ho defensa, eh? Ja saps que jo, quan tinc que enarbolar i aixecar la bandera de les tradicions, no em guanya ningú. Perquè sóc un profund defensor de les tradicions, però també sóc un profund defensor dels nostres avantpassats, dels que viuen i dels que ja no estan. I Andorra és un cúmul d'experiències viscudes, de gent que ha patit molt, de gent que ha reivindicat molt i que ens han fet arribar on estem avui. Però que no ens pensem, ningú dels que avui governen, ni dels que vindran a governar, de que l'Andorra que avui tenim és perquè l'han fet a ells, eh? Això ja ens ha vingut donat. Som usufructuaris d'aquesta terra, creu. Usufructuaris.
Doncs tot això parlant de l'Esteve Albert, aquest dosriuenc del qual se'n celebra i se n'ha celebrat amb diversos actes el centenari del seu naixement, i d'una persona que en realitat va estar vinculada i va ser dinamitzadora, per exemple, del pessebre vivent. Cert. Però no només d'això, sinó d'altres doncs, demostracions teatrals de les arts escèniques i també doncs, portador d'un nou impuls, no?, de veure la cultura.
Oi que li va mereixer la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, que va morir tot just 5 anys després, no? Però va arribar a tenir la màxima condecoració de la Generalitat de Catalunya perquè no va passar per alt tot el que va arribar a fer aquest home, no?
Parlem dels fallaires, de la recuperació dels fallaires, de la recuperació de retaules que doncs, han pogut veure aquest mes de juliol, per exemple, al claustre de la catedral de la Seu. La veritat és que aquest senyor era un senyor realment singular, eh?
Sí. A més, saps què passa? Ell suposo que era una persona, dic suposo perquè jo quan ja no el vaig conèixer, bueno, sí que el vaig conèixer, però no vaig tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment, no? Perdó. Sí. És curiós perquè tot allò que es fa des del cor, no?, que feia coses que li feia veritablement il·lusió fer-les, no feia res a la força, i això es nota tant. A vegades he tingut alguna vegada que m'han aturat, doncs, durant, saps, tots els anys que he estat a casa, i ara estic a Sant Julià fent televisió també, doncs em segueixen aturant, com tota la vida m'han aturat, i alguna vegada em diu algun padrí o alguna padrina o alguna persona jove: escolta, Alfred, es nota que disfrutes amb el que fas. I jo, per què em dius això? Diu, perquè se't nota. Aquest és l'argument. Jo dic el mateix. Aquest senyor se li notava que allò que feia ho feia perquè li sortia de dins. Disfrutava i gaudia amb el que feia. I això era capaç d'encomanar-ho, aquesta alegria interna de fer aquestes coses, de recuperar aquestes tradicions, l'encomanava als altres, no? I això feia que llavors tingués l'èxit que tenia. Una cosa, quan té l'èxit proporcional a la il·lusió esmerçada per portar a terme aquell projecte sempre triomfa.
Sí, però no només això, no només és il·lusió, perquè havia de ser un autèntic líder, perquè va moure...
Cel i terra.
Grups, clar, grups de persones que van... No, parlem del Retaule, parlem de Falles, parlem del Pessebre, va moure poblacions senceres, és a dir, que era un senyor que en aquell moment se l'estava escoltant i se l'escoltava molt.
Cert, no? Cert. I a més és el que diguem, eh? Tu saps que aquí a Andorra, sobretot al nostre país, no ha estat pas fàcil mobilitzar la gent. Ni per una cosa ni per altra. O sigui, avui els mobilitza a veure un Barça-Madrid.
Clar, i en un moment que tampoc era tan evident.
Exacte, exacte. Bueno, a mi em va mobilitzar, t'ho he de dir, que això no ho dic, rebento. Ja saps que jo no havia mirat mai a la meva vida un partit de futbol per televisió i mai un partit de bàsquet i mai un partit de res.
Sabem el que vas a dir.
Sí. Els nervis que vaig passar pensant que guanyàvem el Barça, tu, amb el nostre bàsquet club.
Que quasi et dona un patatús.
Quasi, eh? Vaig entendre de cop aquella gent que no viu endavant del televisor.
Viu quan... aquella passió.
Doncs igual, eh? Però clar, jo ho vaig viure amb el nostre, tu, perquè si tenim un equip nacional, que hem de donar aquí...
Que te'n vas anar a veure el bàsquet.
Sí, quina alegria, tu. Vaig passar-ho molt malament, eh? 5 minuts abans d'acabar, quasi guanyàvem, eh? Això passarà a la història, eh? Oh, i si els andorrans arriben a guanyar una Copa de Catalunya? Oh!
I el disgust que vas tenir.
Sí, em va saber greu, tu. Sí, reconec que sí, eh? Però escolta, vam quedar molt bé, subcampions, sots campions,
no? i a més a més, bé.
Diuen a la vejez viruelas, algú em va dir. Algú que tinc aquí al costat em va dir a la vejez viruelas, no? La creu, la meva estimada creu, em va dir.
Què et faràs ara, Alfred, seguidor del River?
Evidentment, del bàsquet club Andorra, el Morabanc Andorra, i tant que em faré seguidor, tu. Home, és que clar, és que ara sí que podem aixecar la bandera. Escolta, no, amb això no vull dir que no puguem ser del Barça, del Madrid o del Sevilla, eh? O del París Saint-Germain. Jo això no ho dic, eh? Però clar, jo, quan fins ara veia un partit de futbol i jugava el Barça, com jo que sé, contra un equip d'Alemanya, per mi eren igual d'estrangers el Barça que el d'Alemanya. Perquè no són andorrans. I aquí surt una mica la veta aquella, no?
Quina
ara, quan juga un andorrà, ja s'acaben aquests temes, ja, eh? Tot s'aparella. O sigui, ha de guanyar sí o sí.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
Oh, i tant que sí. Nosaltres també els seguim i seguim a l'afició i, a més, hem de dir que aquest bàsquet club ha recuperat un esperit d'afició que feia molt de temps que no es vivia a Andorra i això té molt de mèrit, eh?
Cert, cert.
És a dir, que són aquestes coses que després, d'aquí 50 anys, d'aquí 5 dècades, es recolliran amb llibres.
Per exemple. Però ja potser no ho faré perquè estaré ja una mica allò...
Tu potser ja no ho faràs, però...
Amb l'Alzheimer, no? Però, bueno, escolta, diu, estarem aquell alemany que em torna boig, no?
Allò... Sí, sí. Doncs hem recuperat la memòria de l'Esteve Albert en l'any del seu centenari, no? I aprofitant una mica aquesta reactivació del Pessebre Vivent, n'hem parlat, s'han fet els primers càstigs per adults, encara falten els càstigs de nens i articular el projecte. Esperem que el que tu has suggerit arribi a bon port. I que esperem que d'aquí 2 setmanes ens vinguis a explicar moltes altres coses que venen de noms propis del país, com dius tu, els que han articulat l'Andorra que avui coneixem.
Totalment d'acord. Un fermall d'or preciós.
I tant que sí. Alfred Lleïn, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.